A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, 5 minuts per arribar a 11:15 del matí. Diumenge va haver eleccions europees i vam quedar amb en Joaquim, que avui ens visitaria per intentar fer una miqueta d'ullada general al que ha passat i a com queda configurat i el que pot passar en les, en la propera legislatura, que és de 5 anys. Són 5 anys les legislatures del Parlament Europeu, aquests 720 eurodiputats, mare de Déu, 720, un galliner. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Des d'Eurolocal, com sempre, uns resultats, a veure, abans d'analitzar els resultats, participació molt baixa.
Participació molt baixa, especialment a Espanya i a Catalunya encara més. Vull dir, jo crec que aquest és un tema que es trenca el tabú aquell de que els catalans i catalanes som supereuropeistes, i de fet es trenca també el que en una enquesta de fa 100 dies aproximadament, que inclús vam comentar en el programa, es deia que el 72% dels catalans creia que Europa li aportava moltes coses a la seva vida, se sentia europeista, i inclús un 75% deia que aniria a votar, amb la qual cosa, des de les enquestes a les eleccions, ha passat alguna cosa, perquè això no ha estat així.
Pot estar passant que, encara que la gent tingui un sentiment europeista, aquesta batussa política i aquest dirigir el debat públic cap a aspectes molt concrets, poc relacionats amb Europa, hagin, cansat o espantat o afartat a l'elector, perquè jo em sento, però al final per què he d'anar a votar entre aquest i l'altre?
Bueno, i a més encara hi ha aquella sensació que m'ha alegrat quan hi ha un tema important, mirem a Brussel·les, perquè entenem perfectament que des de Brussel·les s'han de prendre decisions en temes, diguéssim, ja globals, que ens afecten a tots els que conformem això de la Unió Europea, però per altra banda seguim pensant que Brussel·les queda lluny de casa nostra, perquè el fet és que no ens acabem implicant en unes eleccions com les d'aquests darrers dies o aquest diumenge a casa nostra. Jo crec que hi ha dos temes que tu has esmentat que per mi són importants. La primera ha sigut una campanya poc europea, s'ha parlat poc d'Europa, poc pedagògica, cosa que sempre s'ha de fer i els polítics se'ls hauria de reclamar sempre que fossin pedagògics en qualsevol context electoral o inclús encara que no hi hagi context electoral, perquè cada vegada és més complicat entendre'ls. I tercera, penso que ha estat poc motivadora, vull dir, no s'ha motivat, però quan s'ha parlat d'Europa, quin eren els temes? Doncs ja hem vist en l'estat espanyol, molt soroll, tothom ha conegut qui és la senyora Begoña, perquè s'ha parlat d'ella de manera indefinida.
Que no es presentava, per cert.
Per exemple, tothom l'ha conegut, que hi havia gent que no li havia posat ni cara encara, i per tant, que és molt correcte, perquè és una persona que no està en política directa, per tant no ha de ser plat de taula cada dia, i l'hem tingut, per tant no s'ha parlat d'Europa. S'han parlat de l'amnistia, que tampoc estava relacionat, però tampoc era el tema. Inclús a casa nostra, el problema ha estat que hi ha hagut un cansament electoral, perquè fa poc hem anat a votar per unes eleccions, i també aquí passa una altra cosa que no només passa amb aquestes eleccions, sinó habitualment i últimament, darrerament, ens ha passat que la gent va votar un dia i fins que no hi ha un govern efectiu, eficaç, que comenci a governar, passen mesos, no? I clar, dius, ostres, jo vaig a votar i me'n recordo que vaig votar i encara no tinc govern, no? I això està passant aquí a Catalunya, va passar també a l'estat espanyol i a Catalunya les darreres eleccions, i ara és una norma, no?, que tu votes i després no saps el que passarà, no saps quan tindràs govern, i quan tens govern ja estàs pendent de quin govern tens. I hi ha una altra cosa, és que si sortim al carrer i li preguntem a la gent, dona'm tres noms de ministres espanyols o dona'm tres noms de consellers o conselleres de la Generalitat, tres, no els saben. Llavors vol dir que hi ha una llunyania també de la política més propera, ja no et dic l'europea, que és més complexa amb el que deies tu, no? Que després les famílies polítiques, quines seran, jo he votat aquí uns però no sé allà on estaran, per exemple ara aquests tres diputats de S'acabó la fiesta, que és una altra cosa que també s'hauria d'interessant comentar, perquè vol dir el fracàs també de la política tradicional o dels partits tradicionals que no saben arribar de manera pedagògica, motivadora i parlant d'Europa a l'electorat, i després passen aquestes coses, no? Tampoc saben aquest grup d'aquests tres diputats on aniran, a quin grup es posaran, no? De fet, m'ha sobtat que hi ha hagut gent que els ha votat així en plan de, entre nosaltres, cachondeo, sense saber que el seu líder és una persona de l'ultradreta, no? perquè ens entenguem, no? No ho sabien, no? Bueno, els hi ha semblat graciós anar a votar, s'acabó la festa. Bueno, pues, el resultat és aquest. Llavors, això ens ha de fer pensar. En general, aquestes eleccions són unes molt concretes, les europees, però ens ha de fer pensar també en general.
Doncs en aquest punt saludem ja el nostre primer convidat, a l'Oriol Lázaro. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Primer preguntar-vos, ha plogut molt a Camp de Bànol?
Mira, ara mateix està plovent.
Està plovent.
Bueno, una bona tempesta.
S'us ompliran les deus, que això sempre va bé, no?
Exacte.
Vinga, doncs estàvem comentant amb en Joaquim aquestes primeres dades de les eleccions europees. Bàsicament, per una banda, la baixa participació, especialment a Espanya, especialment a Catalunya, i per altra banda, doncs també el fet que hagin aparegut, anava a dir, opcions pintoresques que hagin entrat al Parlament. Coincidiu una mica amb aquest anàlisi?
Home, sí, és una anàlisi com molt... Les dades són les que són, no les pots canviar, eh? I clar, ara aquí el que hem de, d'una vegada per totes, començar a ser sincers i treure conclusions del per què està passant això, i cada cop és més acusat, diguem. La participació a les anteriors europees va ser molt més elevada que aquesta. Jo, d'entrada, hi ha una cosa que crec que no se n'ha parlat prou, que és com és que vam convocar unes eleccions de Catalunya el 12 de maig, tenint el 9 de juny una altra comtessa electoral que ja estava programada des de feia 5 anys abans. O sigui, no és
bona,
que diguis...
Bona pregunta.
Ai, és que no ho sabia.
Bona pregunta aquesta, perquè anava a dir, és veritat, gairebé no s'ha dit perquè no intentem ajuntar els processos com es va fer, per exemple, en les municipals del 2019.
Correcte.
Pues que hi ha tants motius, però tants, per ajuntar-los, d'entrada l'econòmic, si vols, ja.
I tant.
Anem a ser pragmàtics. Home, és que hem duplicat la despesa. Uh-huh. En 2 mesos hem fet 2 eleccions, vol dir que has duplicat la despesa en 2 mesos, amb un mes de diferència entre una i l'altra. No té cap sentit. I fent que hi hagi una pressió mediàtica, de missatges, d'aparició de polítics a les mitjans de comunicació amb les catalanes, ja carregues prou a la gent d'haver d'aguantar segons quins debats i tal, que això ja ho sabem, que al final la població s'acaba cansant de sentir promeses que molt, ja la gent, ningú no se les creu, o que han perdut ja tot aquell valor que podien tenir antigament. Miraves un debat i, home, tenia una... La gent ja li donava una certa importància.
La credibilitat, ja, s'ha perdut la credibilitat.
La credibilitat, exacte, ha volat, s'ha volatilitzat, ja no hi és, Per passar uns debats, pum, pum, i això, tot això, aquest desgast, i el pateixes pel 12 de maig, catalanes. Ara hem de tornar a desgastar per parlar d'Europa, quan en realitat ningú no ha parlat d'Europa, sinó que ens ha dedicat a parlar de la senyora del Sánchez. Al final, tantes tonteries una rere l'altra, home, doncs, disculpin, però ja n'estic fart que voti un altre. No? I estem perdent el respecte a la democràcia fent aquestes bajanades. Doncs... Permeteu-me que sigui tan clar, però...
Sí, no, és... És que és possiblement la manera, perquè per una banda, i el que comentàvem abans amb en Joaquim, Oriol, hi ha gent, el 75%, deies, gairebé
és
europeista convençut, però clar, hem anat a votar el 49%. Doncs clar, hi ha aquí un decalatge de 26 punts de persones que probablement diuen, no, jo em sento europeista, però total, per anar a votar per això, ja n'hi ha moc.
A més que les europees, Oriol, tenen aquell problema de que les catalanes, com a mínim, tu vas a votar, i les espanyoles tu vas a votar, i vas a votar diputats, diputades, una opció política, però cada vegada tu tens la cara de la persona que, en tot cas, depèn de l'opció que guanyi, serà el candidat, candidata a la presidència de la Generalitat o la presidència del govern espanyol. En el cas europeu tenim aquest petit problema dels speeding candidaten, que no acaba de quallar, perquè als grups no els hi acaba d'agradar això, i per tant, doncs, la gent també diu, bueno, voto aquí uns diputats, diputades, se sàpiga molt bé com influiran en el proper govern de la Comissió Europea, que a la vegada són comissaris i comissàries anomenats pels governs dels estats, i després no sabem exactament qui serà la cara final d'aquest govern europeu, Comissió Europea, que ara tot just la gent comença a saber alguna miqueta que és una senyora que es diu Ursula von der Leyen, perquè ha sortit en campanya i perquè ara sembla que està ben posicionada per repetir com a presidència de la Comissió Europea, però això tampoc és així, llavors tampoc ajuda, no?
No, sí, explicar Europa ja no és senzill de per se. O sigui, ja és complexa l'arquitectura institucional, fins i tot els pactes polítics o la manera d'articular aquests nomenaments, no és senzill. Però és que tampoc ningú no s'hi ha esforçat a fer-ho arribar. Som uns quants pocs que ens entusiasma l'europeisme i que ho intentem explicar, intentem anar per les escoles a explicar-ho, intentem fer actes i explicar-ho, conferències o el que sigui, però en realitat no arriba. I qui té realment altaveus per poder-se explicar ho fa ben poc. De fet, una de les poques vegades que he vist algú explicant-se la importància de les eleccions europees i de la feina que es fa a Brussel·les, en aquests darrers temps, em refereixo a aquesta campanya electoral, va ser el propi Pedro Sánchez en el moment que li van fer el canutasso quan va anar a votar. O sigui, quan ja estava tot decidit, quan aquest missatge ja no tenia cap recorregut. Va començar a dir que, bueno, que era molt important perquè, clar, Brussel·les es decideix més del 70% de la legislació que després ens aplica. Bum, bum, bum. Va fer tot aquest discurs que nosaltres anem repetint pel món però que ningú més no ens ajuda a anar explicant, però va fer just quan ja acabava de votar. O sigui, no va arribar. Molt tard. No s'entén.
A més, Oriol, probablement, si mirem una mica els resultats, hi ha una bona part de ciutadans europeus que cada cop es decanten més per opcions extremistes i per opcions que gairebé van en contra de la idea pròpia de la Unió. I això doncs també ens hauria de fer pensar, és a dir, és possible que estigui gairebé començant a implosionar des de dins la Unió a partir d'això?
No, al final és el lloc democràtic, no és que
sí, no, per això.
Hi ha una corrent ideològica que està augmentant. Crec que és la lliçó no apresa del Brexit. Al final el Brexit triomfa la demagògia i la desmobilització d'uns i la ultramobilització d'altres. O sigui, els que eren a favor del Brexit es van mobilitzar tots i tothom van a votar, els que eren europeistes, bueno, no donaven importància a aquest moviment menor que era el Brexit i va haver-hi abstenció de la gent que era més europeista. Resultat, fora de la Unió Europea. La Unió Europea, crec que aquí alguns van jugar un joc interessat, que és que, mira, els britànics són els que sempre ens posen pals a les rodes, doncs escolta'm, sense ells igual anem millor. I sí que és cert que hi va haver una mica de... diguem, els estats van fer pinya a l'hora de negociar el Brexit i semblava que això havia unificat més a la Unió Europea a nivell d'estats. Però no vam aprendre la lliçó de que un discurs demagògic, simplista i contestatari a tot allò que ara mateix estava, diguem, al capdavant, doncs, coi, que arrela molt, arrela fort, i a més mobilitza tot aquell que s'hi agafa. I és, jo crec que és justament el que també ens està passant ara, internament, ja una mica ja més extensa a tota la Unió Europea. De fet, aquí tenim molta abstenció, però qui no s'ha abstingut són justament els que han anat a votar aquestes opcions més radicals. Clar. Aquests han anat a votar tots.
Ara va dir, no sé si és més per dir, pel futur de la Unió, no sé si és més perversa una cosa que l'altra, però bé, seria interessant també analitzar-ho. En aquest punt, si et sembla, Oriol, també introduïm en el debat a l'Ada Font, que és politòloga, Relacions Públiques de la Joventut Europea Federalista i tresorer i vocal de l'organització debat.org. Ada Font, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs estàvem aquí analitzant els resultats de les eleccions d'aquest diumenge, bàsicament intentant entendre, primera, això anava a dir gairebé és pregunta senzilla aquesta, els motius de l'abstenció i també els motius de la radicalització d'una part de l'electorat que no ha optat per l'abstenció, però ha optat per, bueno, per demolir l'edifici gairebé.
Sí, exactament. En aquestes últimes eleccions hem vist una pujada de l'extrema dreta i podem dir que, a més, a Europa ha iniciat un nou cicle, que és el cicle de la dreta. No extrema dreta, però sí la dreta. Hem vist que en partits d'extrema dreta o dreta arrasen a França, a Alemanya, i a més, una cosa bastant curiosa i bastant, al meu entendre, preocupant com a europeista, és que l'extrema dreta ha crescut als països fundadors de la Unió Europea. Estic parlant d'Itàlia, d'Alemanya, de França, de Països Baixos o de Bèlgica. Aquests països que van fundar primer la Unió de la Sèrie i el Carbó i després de la Segona Guerra Mundial, amb aquest esperit d'evitar una Tercera Guerra Mundial, ara mateix són els que tenen partits més en contra d'aquest projecte europeu, que ja no és només econòmic, sinó que també va a altres bandes. Llavors també hem vist com a nivell espanyol hi havia una abstenció bastant generalitzada, concretament només el 49,2% de persones han anat a votar a Espanya, cosa que la Unió Europea ha estat, entre cometes, similar, ja que només ha hagut una participació del 51,01%. Tot i així, a la Unió Europea, en general, la participació ha pujat. No molt, ni arriba a un punt, però ha pujat. Així que, a vegades, unes eleccions europees superava el real 50%, fins i tot és bona notícia.
D'acord. Aquí és veritat que teníem unes eleccions extremadament polaritzades i amb pocs temes europeus sobre la taula.
Sí, efectivament. A mi, una cosa que m'ha faltat molt d'aquestes eleccions europees és que els partits tinguin un projecte realment europeu. És a dir, som conscients que han de votar candidatures nacionals, en aquest cas la circumscripció electoral és l'Estat, i que, per tant, els partits de sempre, el PP i el PSOE, però també tenim altres partits com Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, aquí a Catalunya, Junts, seran els que es presentaran a l'Europea, perquè és un terreny més en el qual poden abarcar i el qual poden presentar candidats i candidates com a eurodiputats, no? El que passa que jo crec que no s'hauria d'entendre mai les eleccions europees com una extensió, un terreny més que podem conquistar per part dels polítics, sinó que hem de tenir un projecte concret per a Europa, quina Europa volem, quina defensa volem, volem una Europa dels drets socials, de la justícia social, volem una Europa de defensa, quin model econòmic volem per a Europa, volem unir-nos més entre els països europeus i tenir una fiscalitat única, un canvi volem que cadascú vagi per la seva banda, i a mi m'hauria agradat que els partits, tant els tradicionals com els més nous, parlessin d'aquests temes i no fos més una campanya nacional 2.0.
D'acord. Oriol.
Sí, sí, no puc estar més d'acord amb això que acaba de dir l'Ada. Per exemple, ja sí que hi ha algun partit que és paneuropeu, com podria ser Volt, que ja parla d'això de la fiscalitat europea i parla de projecte europeu, que vol dir compartir més coses entre els europeus, federalitzar una mica més aquesta Unió Europea. Però sí que és cert que els partits més locals doncs es queden amb les seves baralles locals, i tot es mira amb clau interna, i es busca també, com deia ella, tenir aquesta presència a Europa més com a creixement del partit, com a propi, diguem, per poder créixer a nivell polític, però com a partit, no pas per poder ser més Europa o per poder fer créixer aquest projecte europeu.
Com si estiguéssim parlant de quotes de poder, no? És a dir, a nivell europeu hi ha un altre pastís, anem a veure quina quota de poder obtenim allà, no tant pel projecte en si i per quines propostes nosaltres fem a nivell europeu, de migració, de canvi climàtic, de defensa, que hi ha temes superimportants que ara s'hauran de resoldre els propers 5 anys i que s'acabaran resolent d'una manera o d'una altra, però que, en canvi, quan hem tingut l'oportunitat de fer pedagogia i explicar-les a la ciutadania en aquestes eleccions europees, que és un moment clau per poder fer això, no s'ha fet. És a dir, la gent segueix sense saber exactament aquest projecte europeu cap on va o cap on volen anar, perquè tampoc s'ha dit en campanya, ningú ha explicat exactament quina és la seva proposta d'Europa amb aquests temes capdals que després ens acaben influint a qualsevol ciutadà de Sitges, del Garraf, de Camp de Bànol, de Barcelona, d'Amsterdam, de Rotterdam, etcètera. Vull dir, això no s'ha fet, almenys aquí a casa nostra. No sé, altres hi ha alguns altres països on ja hi ha una tradició democràtica diferent, a priori, i sí que es parla de projecte europeu i temes europeus molt més que aquí, però aquí no s'ha fet en absolut. O sigui, és un tema decepcionant. A mi personalment m'ha decepcionat la campanya electoral dels partits perquè no s'ha fet en cap moment, no s'ha explicat quin projecte europeu volien.
Has seguit campanyes d'altres llocs, a veure si això que comenta en Joaquim doncs, ha estat d'aquesta manera? En altres llocs s'ha centrat més la campanya en temes europeus?
Bé, la veritat és que hi ha països de la Unió Europea que tenen abstencions diferencials. Hi ha països que hi ha una tradició de vot molt més arraigada, llavors, per tant, la participació és molt més alta, i a més, avui mirava aquest matí mateix, la participació de diferents estats membres. I jo pensava, bueno, els països fundadors de la Unió Europea potser tenen més participació. I no necessàriament, eh? No hi ha una correlació aquí explícita perquè he pogut veure una simple mirada a les dades, perquè hi ha països que potser fa menys que han entrat a la Unió Europea, tenen una participació molt alta, i hi ha d'altres que potser fa més temps que hi estan i la participació és mitjana. Així que depèn. Llavors, sobre com fem la campanya de si realment fa una campanya europea de veritat o fem una campanya per les eleccions, perquè ben bé no sabem què, això, doncs, cada estat fa i desfà. Per exemple, a Bèlgica sí que és veritat que hi ha hagut una participació molt alta i que coincideix a eleccions federals. Llavors, clar, això fa que pues, potser la gent no vagi a votar a les europees, sinó que vagi a votar a les eleccions federals i de cop s'hi trobi. I és en qualsevol cas, en les seves eleccions de política, s'ha demostrat que és molt bona opció, això de a fer un mateix dia diverses eleccions. En primer lloc, establir les coses econòmiques. En segon lloc, tens votants que potser no havien anat a votar, però com si treuen les altres eleccions, diuen, vinga, va, doncs hem de votar les europees, no?
Que és el que ens va, és el que ens va passar, perdona, fa 5 anys, quan es va fer coincidir les europees municipals amb les municipals. I d'aquesta manera, doncs, vulguis que no, la gent que ja va votar per les municipals habitualment, doncs, va pujar la participació, em sembla que per sobre del 60%. Aquesta vegada ha baixat 13 punts.
Inclús a Catalunya es va votar una miqueta més que l'estat espanyol, també les municipals, eh? Poquet, però va haver una diferència, no? Jo crec que abans també hi ha hagut un tema que s'ha esmentat, però m'agradaria recalcar perquè no s'ha esmentat prou, que és, i l'Ada l'ha apuntat, i ho ha apuntat abans quan ha començat també a intervenir l'Oriol, que és aquesta pujada, diguéssim, de, i l'Ada ho ha dit d'una manera com a titular, no? Entrem en un període de dreta, dins d'Europa, de dreta. Serà ultra extrema, dreta conservadora més tradicional.
Però... sembla que l'únic lloc que, ha guanyat els, que han guanyat els socialistes és a Portugal, si no recordo malament. Sí. Mirant-ho molt per sobre, però sí, gairebé a tot arreu.
I fixa't, dic que aquí hem perdut perquè ha guanyat el Partit Popular a nivell espanyol, però la delegació espanyola juntament amb la italiana són les que acabaran liderant el Partit Socialista europeu, que en un moment estava liderat pels alemanys, no? Vull dir, tradicionalment també, vull dir que jo crec que també estan passant coses en clau a Europa del Nord, del Sud, o sigui, jo crec que aquí hi ha un anàlisi encara molt més profund, que seria molt més extens, però interessant de fer, de veure exactament, vull dir, la voluntat de la gent a nivell europeu, com està canviant també per franges regionals o per interessos de nord-sud, per exemple, no? Però, per exemple, tornant al que deia, no? Vull dir, quan parlàvem d'això hem de pensar que a part del Partit Popular Europeu, que ja ha tret un percentatge important, bueno, ha guanyat les eleccions i, per tant, ha tret aquests quasi 190 escons, després tenim dos partits més, un que en diem d'extrema dreta, per dir-ho d'alguna manera, i un altre que són els ultraconservadors, que van per la seva banda, no s'han posat encara d'acord per temes personals i personalismes, etc, etc, però que si els suméssim, tindríem quasi bé 130 escons més. Que, clar, sumats als 190, estem parlant de quasi una majoria, però quasi una majoria, diguéssim, de dreta, ultradreta, extrema dreta, no? Vull dir que això també és una mica de les qüestions que ens ha de fer veure que això està canviant moltíssim, i donaríem, i aquí ho deixo, aquella pregunta que tu feies, escolta'm, estem començant a també, no només un cicle de dreta, sinó estem en un cicle on, diguéssim, el nou rumb de la política europea farà que el projecte europeu que nosaltres coneixem sobrevisqui, on tindrem un altre projecte amb una altra ànima, canviaran també els valors, els drets, les prioritats que en aquests moments hem tingut els darrers temps, que també s'ha sumat a la part de l'Europa econòmica, una Europa més social, de ciutadania, etc. Tornarem a l'Europa dels interessos. És a dir, jo crec que hi ha preguntes ara que aquests 5 anys es resoldran, que però vindran d'aquests resultats que hem tingut. No sé si esteu d'acord, Oriol i Ada, amb això.
Sí, 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 jo crec que el tema, l'aspecte geopolític també ha estat molt important en aquest canvi cap a la dreta. Penseu que tenim la part nord, la guerra d'Ucraïna i la pressió russa. Al final, quan tu veus perill, el que fas és tornar-te més conservador, tancar, intentar que no et puguin atacar. Doncs, quines opcions són aquestes? És el pensament més de dretes. I per això jo crec que també aquest estat geopolític actual, on Rússia i Xina tenen un acord, hi ha la guerra d'Israel, i aleshores aquí també hi ha posicionaments diferents dins de la pròpia Unió Europea, els moviments que hi puguin haver als Estats Units i el possible tornada de Trump, tot això també fa que cadascú des de casa seva mirant el televisor vas canviant el teu posicionament de dir, mare meva, què està passant? Anem a protegir-nos. I per això també es parla ara de potenciar també la defensa europea i d'invertir en defensa. Tot això crec que ha afectat més del que potser s'ha pogut preveure en aquesta deriva més cap a la dreta en aquests resultats de les eleccions europees.
A part que és curiós que si mires tot hi ha com una onada al centre d'Europa que va des de Baviera, si voleu, d'Àustria, Hongria, Eslovàquia, que ha virat cap a l'extrema dreta en aquest cas. És com una franja, diguem, el cor d'Europa, el lloc més allunyat del mar, si voleu, que ha votat aquestes opcions. Oriol, et volia preguntar, tu més d'una vegada t'has declarat gairebé admirador de von der Leyen. En els últims temps s'ha posicionat, diguem, sense fer-li fàstics a Meloni, per una banda, i el dia de la compareixença amb Manfred Weber allà a la seva dreta, que era una imatge també molt potent, tots darrere i amb Weber allà tutelant-la. El Weber, que és el, diuen, principal enemic de Pedro Sánchez allà dintre també, no? Com veus que evolucionarà? Fins a quin punt von der Leyen tindrà capacitat per capejar tot això, totes aquestes amistats, enemistats, intrigues i traïcions que vindran a partir d'ara?
Sí, a mi, jo sempre dic que von der Leyen, el que m'havia agradat molt d'ella des del primer moment, va ser la seva capacitat de lideratge i la capacitat de generar feina, de generar resultats també. Només començar ja tenia sobre la taula el New Green Deal i va començar a impulsar noves polítiques. Va saber, jo crec que en un moment en què tothom dubtava de veure què passarà amb la Unió Europea perquè Merkel desapareixia del plano polític, va saber ocupar aquell buit i donar-nos un nou lideratge. I per això a mi em va convèncer o em va agradar en aquell moment. Uh-huh. Ara té mala peça el taler en aquest aspecte. Els seus posicionaments darrers jo crec que tots responen a intentar navegar en aquest mar tan agitat i sense crear amistats o tenir tirantors o allò, tensions amb ningú, però sense tampoc acontentar del tot a tothom i aconseguir tenir el màxim de suports possibles. És un moment complex a nivell de pactes, però amb això la Unió Europea sempre ha estat exemple. Si en algun lloc tot es negocia, és justament a la Unió Europea, no? I pel tarannà que ha tingut la senyora von der Leyen durant tota aquesta legislatura, crec que serà capaç d'anar negociant per una banda a nivell polític, però per l'altra seguir treballant com ha estat treballant fins ara i tirar endavant la bona tasca que ha estat fent. Uh-huh. Esperem que sigui així.
Adam, creus que en aquests propers 5 anys es mantindrà aquest pacte o aquest mig pacte tàcit entre conservadors i socialdemòcrates, ara que una miqueta les forces entre les dues grans forces europees històriques s'han desequilibrat en certa mesura a favor dels conservadors, mantindran aquest pacte, que és el pacte que en el fons manté viva la Unió?
Bé, el Parlament Europeu, hem de recordar que és l'única institució directament escollida pels ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea. Uh-huh. Llavors, és molt important. Llavors, malgrat que canvi econòmic a la seva força, jo aquí veig joc polític i veig geopolítica. I al final, veig un Parlament Europeu on hi caben diferents sensibilitats, i on els polítics estan obligats a posar-se d'acord. I és que confio que així sigui. Pues amb el passat havíem vist molts pactes entre famílies polítiques més de dretes i més d'esquerres, i penso que això ha de ser així. Al final, si no, els ciutadans i ciutadanes no voten un hemicicle d'un únic color polític, vol dir que els ciutadans i ciutadanes el que estan votant és que els polítics facin d'acord i que facin pactes entre ells. I que fer pactes vol dir, a vegades, posar algunes concessions i a vegades ser més fidel o ser més immòbil en la teva postura. No?
Ada, perdona'm un segon. Et demanarem una cosa. Pengem la trucada i et tornem a trucar perquè perdem en moments la d'allò i que no sigui doncs, tornant-te a trucar que puguem recuperar millor la cuna. Perquè és que perdem algun aspecte del teu discurs. Et sembla?
Vale, perfecte.
Ara mateix et tornem a trucar. Oriol, aprofitem que et tenim.
Hi ha una prèvia, Oriol, no sé si tu estaràs d'acord, però te la faig abans de que et pregunti el Joan. Hi ha un tema que és que tradicionalment era això així, però ja el 2019, ja per segons quins temes, les dues famílies tradicionals polítiques no eren suficients, necessitaven els liberals, no? Què ha passat aquí? Que els liberals han perdut vots i escons, i possiblement per alguns temes ja no seran exclusivament necessaris només ells, que inclús els verds estan oferint a intentar també sumar per justament intentar fer aquest cordó sanitari, que no siguin necessaris aquestes forces, diguéssim, d'extrema dreta o ultraconservadors.
Sí, sí. Al cap i a la fi, el que estava explicant l'Ada, el que hem comentat abans, el Parlament Europeu per mi va ser una gran, un gran lloc on aprendre el que vol dir negociar. I tenim tots aquests equilibris de colors polítics, però penseu que també hi ha l'equilibri dels estats i això també pesa força, perquè al cap i a la fi s'acabaran nomenant els comissaris, la presidència, tot plegat, dependrà també d'aquests equilibris d'estat. Per tant, bueno, anirem veient com evoluciona, anirem veient, pot ser interessant.
Ada, que t'havíem mig tallat el discurs amb el tema de la trucada, a veure si ara et sentim millor.
Sí, com bé ara esteu comentant, el Parlament Europeu hi ha representació de diferent sensibilitat i hi ha discussió política. I jo crec que la voluntat d'entesa dels polítics a nivell europeu, com hem vist en el passat, entre polítics més de dretes i més d'esquerra. D'altra banda, qui portarà la direcció política de la Unió Europea no és pas el Parlament, perquè el Parlament, recordem que no té iniciativa parlamentària pròpia, sinó que serà el Col·legi de Comissaris, és a dir, la Comissió, el que vindria a ser com el govern de la Unió Europea. I aquest, al contrari dels nostres parlaments regionals o estatals, almenys aquí a Espanya, no sortirà del Parlament Europeu, sinó que la composició del Col·legi de Comissaris surt dels caps d'estat i de govern dels diferents estats membres de la Unió Europea, que en aquest cas són 27, uh-huh. I que tenint en compte també doncs, com són els caps d'estat dels diferents estats membres, tindrà una composició més aviat conservadora, i això portarà un lideratge, no dic diferent en comparació a l'actual, però sí concret respecte al que serà la Unió Europea, al que seran les polítiques del Pacte Verd Europeu, la defensa amb Ucraïna, el pressupost comunitari o també la posició del conflicte Israel-Palestina.
D'acord, perquè de fet ara us anava a preguntar i de fet com l'Oriol ha de marxar, començo per ell, els grans reptes, clar, els reptes, si fa 5 anys, si no recordo malament, parlàvem dels grans reptes i parlàvem del tema de la immigració. La immigració, que no ha deixat de ser repte, ha passat una miqueta per sota, perquè ara el gran repte primera són els conflictes propers, el que comentava ara mateix l'Ada, Ucraïna i Orient Pròxim, això per una banda, i després doncs, els grans reptes de la geopolítica mundial, el paper de la Xina, la possible presidència segona de Trump. Com veieu, quins seran els temes cabdals d'aquesta propera legislatura? I començo per tu, Oriol, perquè em sembla que has de marxar.
Sí, bueno, ho has esbossat bastant bé. Jo crec que un dels temes cabdals serà, que ja venia sent aquest últim any, és el tema de potenciar més la defensa a nivell europeu. Ja fa dies que se'n parla d'això, i si se'n parla vol dir que preocupa, i si preocupa vol dir que s'hi acabarà fent alguna acció, segur, i que serà important. Per altra banda, hi haurà també els equilibris socials, ara que guanya la dreta, doncs, a veure si aconseguim mantenir o no aquesta Europa de, que garanteix aquest estat de dret. Segur que sí, evidentment. Però fins on arribarà el benestar? Ens ho replantejarem, sí, no? Aquí ja començarem a tenir dubtes. Europa, en aquesta última legislatura, ha avançat molt en alguns temes, però sempre, com ha vingut sent la seva història, a cop de crisi. Uh-huh. Per tant, dependrà molt de quines crisis ens trobem en el curt termini, també ens aniran fent fer aquests cops de timó, perquè la pròpia pandèmia ens va ajudar a fer un pas endavant amb la compra col·lectiva. La anterior crisi econòmica, el pas endavant, amb crear un sistema bancari diferent. Aquí també dependrà molt de com evolucionin aquestes crisis de les guerres que ara mateix estan en marxa, com acabarà definint aquests 5 anys que ens venen per davant. I, tal com deia l'Ada, molt important, el lideratge no recau directament sobre el Parlament Europeu, sí les negociacions en part, però no el lideratge, sinó que està molt concentrat en el Consell. I a vegades no en som prou conscients. Quan votem el nostre representant, o sigui, el nostre president de l'Estat espanyol, també estem votant pel nostre representant en el Consell Europeu. Uh-huh. I això no ho expliquem prou, penso, perquè és un vot de 27, així com els nostres eurodiputats és un vot de 720, que déu-n'hi-do, ja és molt, però és que el nostre president és un vot de 27, té molt pes. Aquí hauríem de fer més pedagogia en aquest àmbit i en els grans temes, com tu deies, jo crec que serà més o menys anirem per aquí, com mantenir aquest estat de benestar i com es posiciona Europa a nivell geopolític i aquest sistema de defensa que s'està parlant tant.
Doncs només per acomiadar-te i una resposta breu demanem. Pedro Sánchez, ara que deies això, Pedro Sánchez, diguem, ha guanyat pes relatiu en aquests 27, amb aquests posicionaments sobre política exterior aquests últims setmanes / mesos?
Si més no ha guanyat protagonisme i pantalla mediàtica, uh-huh. Que amb això és un mestre. Al cap i a la fi el que fa ell és utilitzar aquests conflictes o aquests posicionaments que ha hagut de prendre o que ha volgut prendre per posicionar-se no només a nivell europeu i mundial, sinó també a nivell intern. Ho juga tot sempre, i aquest jo crec que és un dels problemes que tenim a nivell polític, ja no només espanyol, suposo que és general, però espanyol sobretot, que és que es juga més amb clau de promoció pròpia i de partit que no pas amb clau de millora dels ciutadans. I això hauríem d'anar canviant. Ha guanyat més pes en Pedro Sánchez. Si més no, ha guanyat més popularitat, més notorietat. Uh-huh. I això a vegades també t'ajuda a tenir més pes. Uh-huh. El pes, en el fons, el dona el que som, la quantitat d'habitants que té l'Estat espanyol, uh-huh. I el pes econòmic que té dins de la Unió Europea. I aquesta importància la seguirà tenint.
Però la notorietat és clau en política, com sabem tots. Oriol Lázaro, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies, Oriol.
Gràcies a vosaltres.
Et deixem i fins aviat.
Molt bé, gràcies. Adéu.
I ens quedem amb l'Ada una miqueta més. Ada, parlàvem dels reptes dels propers 5 anys. Com els definiries tu?
Doncs la veritat, tenim diversos reptes en diferents qüestions. El primer repte jo crec que seria la defensa. És una qüestió que s'estan centrant també a la campanya. Per una banda, la defensa amb Ucraïna. Doncs quan es parla de política de defensa o política exterior de la Unió Europea, sempre parlem de tenir un exèrcit comú. I això sí que seria un nivell d'integració a nivell de defensa de la Unió Europea molt alt. Però hi ha moltes coses abans que fer que un exèrcit comú. Pues, per exemple, que tots els països tinguin els mateixos tipus de tancs o el que sustenta en política de defensa. Llavors hem de pensar de com conformem aquest front amb Ucraïna, si estem ajudant amb armamentística, si no, i llavors això que suposa. Però també tenim altres fronts oberts en política exterior. A Israel-Palestina hi ha hagut partits com Sumar o Podemos, aquí a Espanya han fet moltíssima campanya a favor de Palestina i posant un tema central per la pau i la continuïtat d'Europa. Pues també, d'altra banda, els més conservadors potser han fet més bandera d'Israel, no? I llavors, per una banda, la defensa és un punt, però també el pacte verd europeu, la política ecològica, no? Quina Europa volem en el sentit de que apostem per l'energia nuclear, no? és una energia verda, és una energia renovable.
Ara m'aturo un segon aquí, Ada, ara que comentes això, els partits verds han tingut una davallada important en aquestes eleccions. També vol dir, pot voler dir això, un canvi de sensibilitat per part de la ciutadania envers de les polítiques verdes?
O un canvi de prioritat. Jo crec que també abans l'Oriol apuntava que hi ha una part d'Europa que ha vist molt proper el conflicte amb Rússia, perquè són frontera, i poder allà s'ha esgeixat, i allà en alguns d'aquests països poder el tema verd era important, i en canvi ha passat en segon termini perquè han vist una qüestió molt més de prioritat, que era tot aquest tema de sentir-te amenaçat, no? Sentir-te amenaçat, que va amb el binomi, com dèiem a Belada, d'apujar de tot el que és l'inversió en defensa, i aquí ja no s'ha parlat d'una cosa que és no només els interessos dels estats, sinó els interessos de les indústries armamentístiques. Qui té indústria armamentística aquí? Quin país? I Espanya és un dels països que no del nivell més tecnològic, però sí a un altre nivell, som un dels països exportadors d'armes, no? Vull dir, i per tant aquí hi ha interessos també d'estat vinculades als interessos econòmics, no? I bueno, aquí també veurem com això es desenvolupa.
Ada, hem vist baixar la preocupació pel tema verd?
Doncs, a veure, els partits verds sí que s'ha de dir que, malgrat fan una gran part del seu discurs, es passa doncs, amb l'ecologia, però també es classifiquen com partits d'esquerra, però amb un alt grau d'integració europea. Al contrari que la família europea de l'EF, l'esquerra, a nivell europeu és d'esquerres, però no tan integracionista europeu. En canvi, els verds, aquesta família europea, sí que ho són. Llavors, sí que és un tema centrat per la campanya, però no tots els votants que voten la família europea dels verds necessàriament parlen tantíssim de l'ecologia. Llavors, sí que és veritat, com m'heu comentat, que hem tingut una davallada dels verds i aquesta doncs, segurament ha sigut a favor de partits més de dreta. Tot i que aquí s'ha d'anar amb cuidado, perquè relació no implica necessàriament que sigui causa-efecte, i pot ser que simplement que les persones que abans votaven la família europea dels verds ara s'hagin quedat a casa. La transferència de vots és una cosa que s'ha d'estudiar de forma minuciosa.
Aquesta és l'altra. Doncs t'havia interromput, és a dir, esmentaves la qüestió de la defensa, la qüestió de l'ecologia. Algun aspecte més primordial pels propers 5 anys?
Jo crec que, bueno, a part de l'ecologia, bueno, aquí vam dir relació d'autonomia estratègica, no? El blat i l'energia, però també podíem parlar de temes d'inflació, de transició digital, d'immigració també. Digues.
No, justament l'has dit, anava a dir el tema de la immigració, que segueix sent un tema important, però ja t'has avançat.
Doncs sí, efectivament, doncs, tenim partits més de dretes que tenen una opinió bastant diferent de com Europa hauria d'afrontar el tema de l'immigració, també el tema dels refugiats, no? Llavors és un tema que estic segura que en aquest període del 2024 al 2029 amb aquest nou Parlament Europeu se'n parlarà. I ja per finalitzar, un tema que m'agradaria molt que es parlés seria l'ampliació de la Unió Europea. Actualment tenim una Unió Europea dels 27 estats membres, però ja en el sorteu d'aquest any es parlava de la Unió Europea dels 30 estats membres. El discurs aquest que es feia el mes de setembre per la senyora Ursula von der Leyen, no? Llavors, aquests països que es podien incorporar a la Unió Europea haurien de complir els famosos criteris de Copenhagen, que són qüestions econòmiques, sobretot, però també de consolidació de la democràcia, i tindríem estats doncs, bastant diferents, com estats membres d'Ucraïna, Albània, Macedònia del Nord, ara també recentment a Moldàvia, o fins i tot a l'etern estat membre que seria Turquia, que és estat candidat des de l'any 99.
D'acord. La pregunta és complexa de formular. Una ampliació cap a determinats estats, i estic pensant especialment en el darrer cas que has comentat, Turquia, no podria desnaturalitzar en certa mesura aquests valors europeus, tenint en compte, pensant en la Turquia moderna, sinó en la Turquia d'Erdogan, eh?
Clar, efectivament, i segurament Turquia és l'etern estat candidat, i ho seguiria sent per molts anys, tenint en compte que no compleix aquests criteris que la Unió Europea li exigeix. Perquè sí que és veritat que els estats que s'incorporen a la Unió Europea han de tenir doncs, uns estàndards econòmics més aviat favorables, que després no s'exigeix un cop ja són estats membres, però això és un altre tema. Però bueno, sí que és veritat que aquests criteris econòmics, però sobretot hi ha criteris de defensa de la democràcia, criteris que, per exemple, actualment Ucraïna no compliria. Llavors, clar, la Unió Europea mai acceptaria un estat que doncs, es considerés un règim parcialment lliure o una democràcia poder no gaire assentada, en termes menys acadèmics, poder. Llavors, jo veig poc probable que Turquia, en aquest sentit, en els pròxims anys, pugui ser un estat membre de la Unió Europea.
Sí, més que res, en el sentit de que si baixes molt el llistó, doncs al final acabes desnaturalitzant el teu propi projecte.
Exacte. En canvi, hi ha hagut estats europeus que el seu procés d'incorporació ha estat extraordinàriament ràpid. Crec que el país que més ràpid ho havia fet havia sigut Àustria, poder, en 3 anys. I llavors hi ha hagut estats que potser han trigat més, aquí Espanya es va trigar una mica més, doncs depèn també de la situació inicial que partim i de la voluntat dels governs.
Doncs interessant.
Totalment d'acord amb l'anàlisi que fa l'Ada. M'ha agradat molt que hagi acabat amb un tema que jo tenia aquí apuntat també, que era el de l'ampliació, que se n'ha parlat molt abans, durant campanya no s'ha parlat tant, i ara queda com una mica sota la taula, però que en canvi és un dossier que està sobre la taula perquè també és geopolítica en aquests moments. Quan parlava l'Oriol de la geopolítica, també és la geopolítica d'aquí en el continent europeu, i sobretot aquests equilibris que s'han de mantenir vinculats també amb aquest sentiment d'amenaça que a vegades tenim d'algun país en concret, no, que també ens ha fet canviar una mica les prioritats, i ho hem vist en campanya.
I si em permets, no es parla tampoc gens, però suposo que més d'un britànic ho deu tenir al cap. El retorn. Però bé,
bueno, els joves, perquè oi? Abans, això ho hem comentat en un moment donat que també hem coincidit amb l'Ada, que els joves han vist com que han perdut competitivitat, oportunitats, possibilitats, comparativament a altres joves, altres pisos, que si la tenen, no?
Doncs, Ada Font, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, aquesta anàlisi que ens has pogut fer del resultat de les eleccions europees.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I esperem també retrobar-te aviat. Joaquim, doncs ja estàs vingut a analitzar una mica també això, com ens ha quedat aquesta Europa difícil, cada cop més difícil de, fins i tot d'explicar.
D'explicar, sí, pedagogia multiplicar per 2.
Doncs això, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Joaquim, i ens veiem aviat.
Ens veiem aviat, gràcies.